Arrenquem aquesta segona hora de programa en directe des de Ràdio Vilafant i des de les veus del matí i des de l'espai Ara i Així. Tenim amb nosaltres a la Sandra Varas. Bon dia, Sandra.
Molt bon dia.
Ets periodista, però també fas tantes altres coses que dic, mira, t'ho deixo les teves mans perquè ens puguis fer com un petit resum del que ofereixes i el que et dediques, Sandra.
Vale, ho intentaré resumir-ho. Bàsicament, la meva feina, el que faig des de fa ja 15 anys, és ajudar a les persones a que estiguin més connectades amb el seu propi cos. Considero que el cos és la via d'accés a moltes coses, entre elles a la salut real, no? A mi m'ha obert moltes coses. I com ho faig? Pues ho faig a través del ioga, ho faig a través de l'alimentació conscient, una alimentació viva, no? I altres cosetes, olis, homeopatia, no? Altres coses que faig integrativament ajudar les persones. Em vaig especialitzar en acompanyament a la maternitat, això és una cosa que faig com a acompanyant i també com a formadora, i després acompanyo les persones en general, no? I el que et comentava abans, doncs acompanyo des de persones, mira, el que més em venen persones és pel sistema nerviós.
Imagina't. I tot això suposo que ha anat a l'alça, no? Amb els anys que portes, mm-hmm. te n'estàs adonant que cada vegada hi ha més demanda per mm-hmm. calmar el sistema nerviós. Estem amb aquesta recerca, no? de pau, de claretat mental, perquè són tants els inputs que rebem al llarg del dia que em sembla que la majoria anem com molt cansats, estressats. Mm-hmm. Èpoques com aquesta, no? De la tardor, potser encara més?
Es nota més. Comença més un silenci, no?, que s'apropa a l'hivern i comencem a notar que, ostres, estic amb una vida extremadament accelerada, els inputs que dius tu, la pressió perquè cada cop fem més coses, la informació que ens arriba per tot arreu, no?
I que no sabem parar.
Exacte, costa molt. Costa molt perquè si pares també, la sensació és que no estàs fent res, si no fas res no ets productiu, si no ets productiu algun dolent, no?, estàs fent, i això ho tenim molt interioritzat a dins. I trencar aquest cercle, aquesta velocitat és molt difícil. No en sabem, però també ens costa molt, eh? Tot i tenir les eines, costa molt. Llavors, sí, és com la gran malaltia, no?, del nostre segle, jo crec. L'estrès, l'ansietat, les pressions socials. I acompanyar això és molt maco, perquè si, sobretot si ho fem des del cos, és quasi immediat. No? El cos té la capacitat de que quan l'estressem i quan el portem al límit, inclús arriba la malaltia, però el cos també té la capacitat de, si el sabem donar les eines i acompanyar-lo bé, a recuperar-se immediatament. No? És brutal el cos, la capacitat que té.
Clar, és arribar a conèixer una miqueta i sempre és molt més fàcil a través i gràcies a un professional, no?, que ens acompanyi, que ens guiï, que ens doni aquestes eines, però tot depèn d'un mateix. I suposo que el que et deia, no?, cada vegada hi ha com més ganes d'arribar a aquest punt, no?, i cadascú troba la seva via.
Uh-huh. Jo, mira, perquè vegis que alguna cosa està canviant també, que la gent cada cop s'adona més compte, jo sempre, a les classes que feia tan privades, les formacions que feia, tot el que feia d'acompanyament, a l'estiu, els 3 mesos escolarment de peron, esperaven també les meves classes, no? La gent em deia, bueno, ara ve l'estiu, ho paro tot, no? I aquest any m'han demanat no parar, però ningú volia parar-ho. No? És com que se n'adonen que de tot el que volen parar, allò no poden parar-ho.
És una necessitat que forma part del nostre dia a dia, no? Uh-huh. Perquè si no seria com recular. Tot el que hem guanyat potser durant tot l'any, arriba l'estiu, que ho aturem tot, i llavors és com tornar a començar de zero, que costa molt més, hem trencat també, o hem perdut aquesta flexibilitat, no?, aquesta força, i segons a partir de quina edat encara es nota més.
Sí, i també com una tríada de prioritats, no? La gent s'està donant que la salut, el benestar propi, ha d'estar al top de la llista, no? I després ve tot l'altre. Però si nosaltres no estem bé, és molt difícil estar bé amb els altres, estar bé a la feina, estar bé, i fins i tot escollir. No? Hi ha molta gent que em diu, bueno, jo faig el que faig perquè jo no sé què més podria fer, no? Estem com molt perduts, també. Uh-huh. Aquest estrès ens porta a mentalment no poder més.
I
no
a un
saber
col·lapse?
El col·lapse. Clar. I poder recular, com dius tu, i observar-te i escoltar-te, ostres, això és un privilegi. La gent ho està començant a posar al top de la llista.
I tot i saber-ho, encara ens continua com costant parar, aturar-nos, escoltar-nos, fer aquestes pauses, fer aquests canvis, no?, d'alimentació, d'esport, de cura. Ja costa... sé que segurament cada vegada menys, però...
Sí, cada vegada hi ha més consciència. I la consciència és el que ens porta a tenir la disciplina o la voluntat, no?, de fer alguna cosa. Si augmenta aquesta consciència, augmenta la voluntat i, per tant, hi ha més predisposició. El que està costant molt ara és mantenir-ho. No? Que la gent se n'adoni que això no és una cosa que, com una pastilla que m'aprenc, estic millor i ja està. És, no? No, no sé si alguna vegada segur que alguna amiga t'ha dit: ostres, m'he anat de viatge no sé on, m'ha canviat la perspectiva de tot, però he tornat i torno a viure igual. És el mantenir, és la perseverança, és la disciplina, però per sempre. I això és el que jo també intento transmetre, no? Que no sempre em necessitin a mi, que de mi aprenguin que això és per sempre. I jo poder donar les eines perquè les persones puguin elles mateixes fer-se responsables de la seva pròpia salut.
I... Integrar-ho com un hàbit, estava pensant ara, no? Com tenim l'hàbit de raspallar-nos les dents, no? Ja és com ho hem integrat i forma part de la nostra vida, sobretot tenint en compte tots els beneficis que ens aporta, no?
Exacte. Transformar una eina que t'està servint en un hàbit. Bé, jo crec que això és la clau. La clau. I la meva feina és això, no? I com a periodista i tots els anys que he comunicat altres coses que potser no m'apassionaven tant, per mi ara poder comunicar aquestes coses que, ojo, que m'han servit a mi, eh? O sigui, jo parteixo de la coherència, no? Jo ensenyo coses perquè a mi em van canviar, perquè a mi, jo era periodista, però a més era corresponsal i de conflictes internacionals, o sigui, la meva vida era un terratrèmol, no?
Un non-stop.
Un huracán, que es diu, no? O sigui, i estava molt enganxada a aquest tipus de vida. Hi va haver un moment que... Jo físicament havia tingut a més un accident de moto que em va deixar les cervicals fatal, em deien que jo no tindria mobilitat amb les cervicals i en aquell moment tenia 20 anyets, 21, 22. Un tipus de feina, doncs, com et dic, molt estressant i molt a tope, i jo volia ser mare, no? Quan tenia 20 i pico ja vaig decidir, jo en aquesta vida vull ser mare i vull tenir una família i vull... Llavors va ser com, algú ha de canviar. I vaig... Bueno, els canvis van començar amb mi i van ser tan brutals que quan jo vaig tornar, vaig viure molts anys a Estats Units, a Califòrnia, com a periodista, i quan vaig tornar aquí, primer a Barcelona, després a Menorca, i ara he acabat aquí a prop de Vilafant, va ser, ostres, això ho he de comunicar. I potser ja no és el meu lloc comunicar sobre política internacional, això ho deixo a altra gent, que m'agafi el relleu. Ara he de comunicar sobre això, que crec que és... Bueno.
Quan arriba el ioga a la teva vida, Sandra?
Doncs arriba...
Amb tot això que ens expliques, perquè sí. Clar, amunt i avall suposo que hi ha un moment que dius, ostres, arriba per casualitat, que em deies, però en quin moment que dius, ostres, la meva vida també ha d'anar cap aquí?
Sí.
Comunico, però des del ioga i després de l'altra part de la maternitat, que també et preguntaré.
Sí. Jo crec que va ser maco per això, perquè jo no vaig buscar res del que ara em dedico des de fa 15 anys. Va ser tot molt orgànic, no? I va anar apareixent a la meva vida, i jo sóc una persona que sempre he deixat que allò que apareix li deixo espai, no? I a veure per on em m'aporta la vida. Jo sabia que el periodisme m'agradava perquè m'agradava comunicar, però... què passava, ho deixava al destí, no? A la vida. I un dia vaig veure, quan estava allà a Califòrnia treballant per RAC1 com a periodista, vaig veure una de les meves amigues d'allà de Califòrnia fent coses molt rares al terra, no? Estiraments i tal, i vaig preguntar, què fas? I em diu, home, què faig? Pues el ioga. El ioga en aquells moments a Califòrnia, i te parlo de fa... pues, quasi 20 anys,
imagina't,
no?
Imagina't, clar, era els inicis, no?
I era un boom allà, era, bueno, com avui en dia, no? Qui no fa o ha provat o coneix algú que fa ioga, no? Però d'on venia jo, que era de Barcelona, no, el ioga no el teníem molt integrat. I llavors, ostres, doncs em va crear molta curiositat i em va dir, físicament et trobaràs superbé i emocionalment ja veuràs que és un treball intern també. Lo emocional encara no em cridava molt, però lo físic sí, per l'accident de moto que jo havia tingut, no? Uh-huh. I per aquesta sentència mèdica que m'havien fet, no podràs moure el cap d'un costat a l'altre, no? I vaig entrar-hi i, clar, jo al cap d'unes setmanes jo ja tenia més mobilitat a les cervicals, però no només això, sinó que a més les coses de la feina no m'estressaven de la mateixa manera, que vaig començar a veure les coses diferent, vaig començar a fer en aquell moment documentals a Mèxic i a Àfrica, i com a documentalista vaig entrar en contacte amb cultures indígenes. I clar, aquelles dones no, amb una saviesa brutal, em van obrir altres mons. Ja no era només el ioga, sinó que era pues, postures que adoptaven en el dia a dia, les cuclilles, no? De tota la vida estar al terra de cuclilles. Elles no tenien problemes ni amb el sòl pèlvic, que ara és una gran cosa aquí, sobretot en el cas de les dones.
Sí.
No tenien problemes d'esquena com tenim nosaltres, i tant els homes com les dones estaven sempre en aquella postura. Nosaltres estem tot el dia com estem tu i jo ara, no? 90 graus, o sigui, aquí assegudes amb una cadira.
I demana-li a algú que es posi en aquesta postura ara mateix, no t'aguanta ni res.
No,
no en sabem.
I ells ho fan tot. Cuinen, xerren, netegen la roba, tot en aquella postura, no? Pues des de coses així a coses molt més profundes com l'alimentació com a medicina, les herbes medicinals i tot un món que se m'obria, no?, amb aquestes dones. Llavors jo anava treballant com a periodista, però anava adquirint tots aquests coneixements. Primer d'una manera oral, fins que arriba un moment que dic, ostres, jo em vull formar amb això, no? Em vull formar en ioga, em vull formar en tot això. Per mi, en primer lloc, i orgànicament, quan torno aquí a la meva ciutat natal, Barcelona, me n'adono que, ostres, tot això que tinc a dins, tot aquest coneixement no es pot quedar a dins. Jo he de poder començar a ajudar altres persones, no? I la maternitat sempre ha sigut un punt molt fora de la meva vida, i vaig voler també ajudar aquestes dones que volien entrar a la maternitat a fer-ho d'una manera conscient, amb el seu cos, connexió amb el bebè, etcètera, etcètera.
Doni-do, doni-do quantes coses que ens has vingut a explicar avui, Sandra. Jo crec que això seria molt interessant poder-ho desgranar una miqueta i que ens ho poguessis anar explicant mica en mica a la ràdio un dia, parlar més en profunditat del ioga, de la maternitat, del tema de l'alimentació, de tot el que has après, no?, amb aquests viatges que has anat integrant i que tant t'ha aportat, que és una miqueta el teu objectiu i la teva missió de vida.
Exacte, no? Sí. Sí, seria un plaer poder venir.
El ioga, abans d'acabar, sí que et voldria preguntar què és i com el practiques.
Mira, jo també al llarg de tots aquests anys...
De iogues n'hi ha molts.
Molts, moltes disciplines. Bé, bueno, la disciplina és el ioga, però després hi ha moltes corrents, no?, diguem-ne. Clar, tenim la sort que estem en una era, que és també la meva missió, que podem fer una fusió, i crec que això és la clau, entre la ciència que tenim a Occident, no?, tot el coneixement, tot el coneixement pioner, no?, que hi ha en aquests moments, fusionar-ho amb un coneixement tradicional que nosaltres a Occident ho hem deixat molt de banda, no? I el ioga que hi ha actualment ara té aquestes dues vessants. Té una part molt científica i una part molt tradicional, no? I a mi això és el que m'agrada quan practico ioga, practicar-ho d'aquesta manera, no? Tenim la sort de que, per exemple, si tens una hèrnia discal, pots fer un ioga, però pots fer un ioga terapèutic, és a dir, que vagi bé per aquesta hèrnia discal.
Adaptat.
Adaptat. I això és, a mi és com m'agrada treballar tant amb el meu cos com el cos que d'altres persones, no?, a les que acompanyo. I passant també, doncs, per la maternitat, la menopausa i tots els reptes, no?, a nivell corporal i emocional que en diferents etapes, tant de la dona com de l'home, van apareixent, no?, en la vida... d'aquelles persones. Llavors, el ioga s'adapta a aquelles persones en compte de les persones adaptar-se a un estil determinat de ioga, no? Que jo crec que aquí hi ha hagut moltes lesions i hi ha hagut un gran problema, és això, no? És voler, perquè es posa de moda anar, per exemple, a Bikram ioga o a Rocket ioga, que són iogues molt potents. No tots els cossos
estan preparats
per aquest tipus de ioga. Llavors, no és que el ioga faci mal, és que hem de tractar-ho també amb respecte, no? És un treball corporal i hem de saber amb qui anem i quin tipus de ioga és bo per nosaltres, no?
Inclús poder fer alguna prova, no?, per veure si s'ajusta una miqueta o no a les nostres necessitats, el que busquem,
exacte,
el que volem, i també la persona que imparteix.
Sí,
això jo
important.
Crec que és un altre dels punts clau,
sí,
per
sí.
poder fer una pràctica molt més ajustada al que necessitem i busquem.
Sí, i això és una responsabilitat que tothom hauria de tenir, no? De no només ioga perquè va bé o no només certs aliments perquè es posen de moda i van bé, sinó és aquest punt de responsabilitat i més que responsabilitat, corresponsabilitat entre les persones que saben i tu mateixa, no? O tu mateix. De prendre les decisions i saber què et va bé, què no et va bé, perquè no podem generalitzar. Això ja ho ha fet molts anys la medicina i ara s'està veient que, ostres, hem d'anar persona per persona i saber el que necessitem en cada moment. I no només tu, per exemple, com a Mercè, oi? Ho estic dient. Com a Mercè, sinó la Mercè d'avui és diferent a la Mercè de fa 10 anys.
Totalment.
I la de potser demà. Llavors, jo quan treballo amb tu he de pensar en el teu moment vital, no? I ensenyar-te també a que tu siguis conscient de com estàs i de que el que és bo i no és bo per tu. Perquè si jo un dia te dic, aixeca el braç fins aquí, tu me puguis dir, no, Sandra, és que avui me fa mal aquí. Perquè jo no estic a dins del teu cos.
Clar.
Llavors, bueno, en aquest sentit sí que tenim una certa responsabilitat, els practicants de ioga, de saber on anem, amb qui anem, i començar a entendre... No sé, és que no, a mi no m'agrada que, com a mestre de ioga, que depenguin sempre de mi. O com a persona que sap sobre alimentació, que sempre m'hagin de trucar. A mi m'agrada donar coneixement mentre estic acompanyant. Perquè el dia de demà aquella persona pugui anar sola i només em truqui en moments concrets, no? Jo crec que aquest és l'objectiu.
Sandra, qui et vulgui conèixer una miqueta més, on et podem localitzar, trobar, seguir, que tot això de les xarxes està tan de moda,
sí,
no?
Sí, sí. Mira, les xarxes em podeu trobar a Sans Yoga, a Instagram, és S-A-N-S-Y, yoga, bueno, yoga però amb Y, vale? Sans Yoga. La web és el mateix, és sansyoga.com, i jo crec que ja està. Per correu electrònic...
Allà hi ha tota la informació. Sí, avui exacte, amb les xarxes socials exacte, i arribem tot. De seguida sí. A qui calgui. Sandra, ha estat un plaer poder compartir amb tu aquesta estoneta. Et convidem a que vinguis més dies i ens parlis del que tu consideris que ens pot ajudar en aquest benestar que tots busquem i necessitem, sobretot.
Moltíssimes gràcies per aquest espai.
A tu. Fins a la propera. Bon dia.
Fins a la propera.
Les veus del matí.